Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I bon dia de primavera. Avui dijous 20 de març del 2025 inaugurem la primavera, però el temps encara és ben hivernal. Ara mateix a Palafrugell tenim 14 graus, a la Bisbal 13, a Torroella també 14. Avui al Baix Empordà s'espera un cel tapat amb risc de pluges intermitents i boira. Per tant, un ambient humit, les temperatures es mantindran estables i es preveu un temporal de mar amb vent moderat de xaloc, per la qual cosa es manté l'avís per mal estat de la mar durant tot el dia. Avui al Supermatí explicarem que el govern vol reforçar la seguretat dels càmpings en zones inundables. Un nou decret permetrà avaluar els riscos i aplicar mesures per prevenir danys en cas de pluges intenses. També el món cultural plora la mort de Teresa Jové als 104 anys. L'escriptora i pedagoga deixa un llegat marcat pel seu compromís amb la llengua i la història de Catalunya. També que el defensor del ciutadà de Palafrugell alerta que les queixes per sorolls i per multes de trànsit són les més habituals. Francesc Almagro reclama millores en l'accessibilitat i una administració més àgil. I també explicarem avui que la Bisbal commemora el Dia Mundial de la Poesia amb un homenatge a Maria Dolors Figueres. L'acte, que tindrà lloc aquest dissabte al Teatre Mundial, recordarà la seva trajectòria i el seu compromís amb la cultura. I atenció a això, si us fa una mica de fàstic les serps, aquesta no és la vostra notícia, però és que han trobat una serp de gairebé 2 metres a Platja d'Aro. La policia local la va rescatar per evitar que l'atropellessin i l'han traslladat a una zona segura. Tot això ho explicarem avui al Supermatí, quan són les 8:02. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí entrevistarem la Lídia Sánchez, que és regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, per parlar del pla de xoc de neteja viària al municipi. I avui, com cada dijous, parlarem de les estrenes de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Tot i les pluges dels darrers dies, encara ens trobem en període de sequera.
Ho ha afirmat el director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, Vicenç Acuny, en una entrevista al Supermatí. Ha detallat que les reserves d'aigua han millorat, però no suficientment per considerar que la crisi hídrica s'ha resolt. Catalunya encara està per sota dels nivells necessaris per garantir un subministrament estable i amb les previsions de canvi climàtic, els episodis de sequera podrien ser més habituals i prolongats en els pròxims anys.
A més, avui també expliquem, relacionat amb això, amb la inundabilitat, l'aigua, la sequera, expliquem que el govern ha aprovat el decret per avaluar el grau d'inundabilitat dels càmpings i poder actuar en cas de risc.
Aquest decret busca poder disposar d'una eina per comprovar i fer un seguiment de la viabilitat i les funcionalitats dels càmpings ubicats en espais afectats per risc d'inundació. El principal objectiu és minimitzar els riscos associats a fenòmens com les precipitacions torrencials, les tempestes sobtades i les crescudes de rius en aquestes àrees especialment vulnerables.
Més notícies. La vida de pel·lícula de Teresa Jové és desconeguda per molts catalans. Així ho defineix el president de la Fundació Josep Pallach, Josep Maria Soler. El món cultural i polític plora la mort de l'escriptora i pedagoga Teresa Jové, que va morir aquest dimarts als 104 anys. Avui repassarem algunes de les reaccions a aquesta defunció i escoltarem el que ens deia ahir al Supermatí en Josep Maria Soler, el president de la Fundació Pallach. També explicarem que el defensor del ciutadà de Palafrugell atén 61 casos el 2024 amb queixes per sorolls i multes. El seu informe anual revela que la lentitud en la resposta de l'Ajuntament continua sent una de les preocupacions dels ciutadans. I Palamós activa el servei de menjador social a domicili orientat a persones en situació de vulnerabilitat al municipi.
Aquest programa garanteix àpats diaris a aquelles persones que no poden cobrir aquesta necessitat bàsica a causa de dificultats econòmiques o de mobilitat. El servei gestionat per l'Àrea d'Acció Social i Ciutadana disposa d'un pressupost de 18.000 euros per aquest 2025, destinats a sufragar l'elaboració dels àpats. Segons les previsions municipals, una mitjana de 7 persones al mes es veuran beneficiades.
Més notícies, les 8 i 5 minuts. Ara han acabat les obres de la xarxa d'aigua calenta sanitària de la residència de la Bisbal, Zoilo Feliu.
L'actuació ha permès millorar el subministrament d'aigua a les habitacions, als espais comuns, la cuina i la bugaderia, garantint que es trobi en condicions òptimes i lliures de bacteris. El cost final dels treballs ha estat de prop de 180.000 euros amb un increment de gairebé 24.000 euros respecte a la licitació inicial.
La policia de Platja d'Aro retira una serp verda a S'Agaró per evitar que l'atropellin.
La policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha retirat aquest dimarts una serp verda d'un metre 85 centímetres que es trobava a prop de la carretera per evitar que fos atropellada. Diversos efectius de la unitat de medi natural del cos l'han localitzada a S'Agaró, a la carretera que arriba a la rotonda dels Vents, i l'han traslladat a un lloc segur. Aquesta actuació s'ha dut a terme perquè la serp verda és una espècie protegida.
Calonge i Sant Antoni obre les inscripcions per la segona edició del Festival L'Aparador.
Organitzat per l'Espai Jove de Calonge i Sant Antoni, el certamen inclourà propostes d'arts plàstiques, escèniques, musicals i literàries. La convocatòria per participar-hi està oberta fins al dia 25 d'abril i es pot formalitzar a través del perfil d'Instagram @festivalLaparador.
La Bisbal commemora el Dia Mundial de la Poesia amb una jornada que recordarà Maria Dolors Figueres.
L'acte es farà aquest 22 de març a 12:15 al Teatre Mundial de la Bisbal. Comptarà amb la participació d'alumnat de català, voluntariat lingüístic i amants de la poesia. A més, hi haurà música en directe amb Vox i el combo Els Incombustibles.
I Palafrugell busca entitats per fomentar l'ús del català entre els alumnes. L'Oficina de Català de Palafrugell ha començat una campanya per trobar entitats que vulguin col·laborar en l'aprenentatge del català. L'objectiu és ajudar els estudiants a guanyar confiança per parlar la llengua en situacions reals. Aquest projecte arriba en un moment en què els estudis confirmen un retrocés de l'ús del català. En paral·lel, l'oficina estrena aquest juliol el primer curs intensiu d'estiu i manté la seva oferta formativa, la que és habitual.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Les 8 i 7 minuts, Zelensky accepta una treva parcial amb Rússia. El president ucraïnès confirma a Trump que està disposat a cessar els atacs contra infraestructures energètiques i civils. Això seguiria l'acord assolit entre el líder nord-americà i Putin. La Unió Europea vol comprar armes conjuntament. Brussel·les ha presentat el llibre blanc de defensa per reduir la dependència militar dels Estats Units i reforçar la seva capacitat de dissuasió davant de possibles amenaces. També hi ha un pla europeu per protegir la indústria de l'acer. La Comissió Europea planteja mesures per compensar l'impacte dels nous aranzels de Trump i garantir la competitivitat del sector. La Reserva Federal manté els tipus d'interès als Estats Units. És la segona vegada consecutiva que el regulador no els toca. Això alerta d'un augment de la incertesa econòmica. I Sílvia Paneque, la consellera de Territori, admet que Rodalies és una xarxa fràgil i poc fiable. La consellera reconeix al Parlament que els problemes s'han disparat i assegura que hi ha 183 obres en marxa per millorar el servei. I han denegat l'amnistia als policies acusats d'haver ferit Roger Espanyol, d'haver-li buidat un ull. Aniran a judici per les lesions greus causades l'1 d'octubre del 2017. En canvi, han amnistiat 44 manifestants encausats per tallar la C-17. La parella d'Isabel Díaz Ayuso ha estat imputada per corrupció en els negocis. Alberto González Amador l'han citat per declarar per un possible cas de suborn vinculat a la venda de mascaretes durant la pandèmia. I els arxius de l'assassinat de Kennedy revelen que la CIA tenia una base secreta a Barcelona durant el franquisme. La desclassificació de documents confirma que l'agència nord-americana operava a la capital catalana als anys 60. Les 8 i 9 minuts, avui comença la primavera meteorològica. A les 10 i 10 minuts del matí començarà la primavera astronòmica, que s'allargarà fins al 21 de juny, una estació que enguany tot fa pensar que continuarà amb aquest període plujós. Recordem que avui el dia i la nit duren 12 hores i que a partir d'ara el dia començarà a durar més que la nit. Per tant, avui el dia i la nit duren el mateix i a partir d'ara doncs el dia s'anirà allargant. Pel que fa al temps, avui seguirem amb el cel tapat, amb risc de pluja intermitent i amb registres no gaire destacables, no molta pluja, fora de les zones muntanyoses. Hi haurà boira i mala visibilitat i ambient molt humit. La temperatura no variarà gaire. Seguim amb temporal de mar i de xaloc i vent moderat en aquesta direcció. Mantenim l'avís groc per mal estat de la mar durant tot el dia. Demà divendres tindrem més estones de sol, sobretot a la tarda, encara amb mar molt alterat i un vent que girarà a Garbí. I torna una nova pertorbació, una nova dana que s'anomena Martinho, en aquest cas, i que ens tornarà a portar pluges els pròxims dies.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Les 8 i 10 minuts, avui el comentari del dia ens l'envia la Montse Faura.
Que vingui el llenguatge, que s'assegui, que obri les mans i pari taula. Que porti un ganivet esmussat i pessec, vi clar i un grapat de garoines. Que arribi amb la primavera enganxada als turmells, amb la sal que s'incrusta als pòmuls, amb la llum que s'esgarrapa pels pins fins les barraques dels pescadors. Josep Plan deia garoines, com si en pronunciar-ho se li omplís la boca de mar. Com si menjar-ne fos un acte de resistència contra la sofisticació, contra la impostura. El que hem menjat ens diu que la veritable cuina no és altra cosa que la màxima expressió de la senzillesa. Com la primavera, que arriba sense permís i desborda l'Empordà. Com les barraques arran de mar, escletxes de pedra i ombra on s'amaga el temps antic. Menjar garoines és un pacte amb el silenci. És el gest primitiu d'obrir-les amb cura i abocar-ne la polpa daurada a la llengua. És deixar que el vent remogui les restes d'un cor enrunat i que el gust de mar l'ompli de nou. Com qui escriu per rescatar la vida, com qui esbossa una primavera nova enmig d'un hivern tossut. Que vingui el llenguatge i s'assegui amb nosaltres, que agafi una cullera i s'empassi l'Empordà de cop amb una sola garoina.
Moltes gràcies, Montse Faura. 4 minuts i un quart de 9 del matí, dijous 20 de març del 2025.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Tot i les pluges dels últims dies, encara estem en període de sequera. Així ho afirma el director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, en Vicenç Acuny, en una entrevista al Supermatí. Ha detallat que les reserves d'aigua han millorat, però no prou com per considerar que la crisi hídrica, la sequera, s'ha resolt. Catalunya encara està per sota dels nivells necessaris per garantir un subministrament estable i amb les previsions de canvi climàtic, els episodis de sequera podrien ser més habituals i prolongats en els pròxims anys.
Un dels factors clau que ha empitjorat la situació és la manca d'inversions en infraestructures per garantir una millor gestió de l'aigua. L'actual episodi de manca d'aigua ha posat de manifest la necessitat d'executar aquestes infraestructures. Vicenç Acuny alerta que, tot i les pluges, no es pot abaixar la guàrdia i que és imprescindible complir els plans d'inversió per garantir un subministrament d'aigua a llarg termini.
Potser sortim d'aquesta sequera, però no trigarem gaire a tornar a estar en un període de sequera. Perquè realment les tendències que tenim a nivell de canvi climàtic s'estan accelerant moltíssim i tots els canvis que està impulsant l'Agència Catalana de l'Aigua o altres administracions els hem de tenir, els hem de mantenir, els hem d'impulsar i també com a ciutadania hem d'intentar anar canviant hàbits.
Un altre aspecte que preocupa els especialistes és la gestió dels aqüífers, els grans dipòsits d'aigua subterrània, que han estat una peça clau per garantir el subministrament en la sequera. Tot i això, la normativa actual permet encara l'extracció d'aigua subterrània en períodes de sequera, fent que podia esgotar aquest recurs. Un factor menys conegut, però igualment rellevant, és l'impacte de la massa forestal en la disponibilitat de l'aigua. En les últimes dècades, els boscos catalans han crescut de manera significativa. En boscos més densos, el consum d'aigua per part dels arbres ha augmentat reduint la quantitat d'aigua disponible. Una millor gestió forestal també podria optimitzar els recursos hídrics, reduint el risc d'incendis i incrementant també la biodiversitat. Davant aquest panorama, Vicenç Acuña insisteix que cal fer un enfocament integral en la gestió de l'aigua a Catalunya.
El govern ha aprovat el decret per avaluar si els càmpings del país són inundables i poder actuar en cas de risc. Aquest decret busca poder tenir una eina per comprovar i fer un seguiment de la viabilitat i la capacitat dels càmpings d'assumir l'aigua en zones afectades per risc d'inundació. I aquí a casa nostra doncs seria un cas. El principal objectiu és minimitzar els riscos associats a les precipitacions torrencials, tempestes sobtades, crescudes de rius en àrees especialment vulnerables. Maria.
Durant la roda de premsa, després de la reunió del Consell Executiu, la portaveu del govern, Sílvia Panek, ha dit que són conscients de l'altíssima qualitat i la referència en innovació que tenen els càmpings catalans, però ha remarcat que han de fer passos necessaris per garantir la seguretat de les persones.
Seria insensat no justificable, no comprensible que el govern no actués amb les senyals d'avís que hem tingut recentment i veient com els efectes del canvi climàtic i dels efectes meteorològics poden tenir doncs, efectes devastadors. Traslladem tot el nostre suport i treball conjunt amb aquells, amb aquells sectors que es poden veure afectats, però en qualsevol cas des del govern tenim la responsabilitat de garantir la seguretat de les persones i en tot cas oferir aquests fons compensatoris.
El decret contempla crear una comissió tècnica que s'encarregarà d'analitzar la situació de cada càmping, cas per cas, d'iniciar els procediments i formular les propostes de resolució. A més, també es treballarà en l'aplicació de millores tecnològiques de detecció d'inundació perquè els càmpings es puguin adaptar a les condicions climàtiques. Així haurà de determinar les funcionalitats de les activitats, comprovant la seguretat de les persones i la protecció de l'activitat econòmica. També hi haurà una comissió de govern que tindrà la responsabilitat de resoldre els procediments i adoptar mesures provisionals en cas de risc imminent. També es crearà un fons de recuperació de l'activitat econòmica que es destinarà al finançament d'inversions públiques o privades, de creació de nova oferta d'allotjament turístic o ampliació de l'existent que pugui compensar la pèrdua de places durant el resultat dels estudis de viabilitat i seguretat dels càmpings.
El món cultural i polític plora la mort de l'escriptora i pedagoga Teresa Jové.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Jové, ja us ho explicàvem ahir, va morir aquest dimarts als 104 anys després d'una vida que es pot qualificar de pel·lícula, perquè va viure de prop els principals esdeveniments històrics del segle XX. Així ho defineix el president de la Fundació Josep Pallach, Josep Maria Soler. Lamenta, però, que no és prou coneguda entre els catalans la seva història. Representants polítics i socials del país han homenatjat l'autora. El funeral, de fet, serà demà divendres a les 6 de la tarda al tanatori de Palafrugell. Josep Maria Soler defensa que Teresa Jové va viure una vida intensa que hauria de ser més reconeguda. Ho explicava ahir aquí en una entrevista al Supermatí.
La seva vida realment de pel·lícula és una mica desconeguda encara per molts catalans. Uh-huh. I em sembla que això és important, que és una vida de pel·lícula en tant quan va néixer a Madrid, va venir a Catalunya, va patir exili a França, la resistència s'hi va apuntar contra els nazis, la coneixença d'en Josep Pallach a Cotlliure i després l'explosió com a novel·lista, sobretot després de la mort de Josep Pallach.
Un dels motius podria ser la manca de projecció pública de la seva figura.
És una persona que ha destacat portes endins, diria. Uh-huh. La Teresa Jové, tal com sempre explicava, amb el seu marit havien pactat que ell seria més de portes en fora, seria el polític, seria el pedagog de portes en fora, i que ella estaria més, tot i professora, tot i també té una rellevància pública, en molts moments doncs, és relativament poc coneguda perquè ha estat una persona més de portes endins que s'ha dedicat sempre més a escriure.
Com a escriptora reconeguda cal tenir en compte algunes de les seves obres, com L'aiguamort de la ciutat, publicada en castellà el 1963. Segons Soler, aquest llibre no va ser més exitós, no va guanyar premis per culpa de la censura franquista.
Es va presentar el Premi Nadal i va arribar pràcticament a la final amb aquella obra que en castellà se'n deia La xarca en la ciutat i que després, més tard, doncs, va ser publicada amb L'aiguamort de la ciutat en català. Doncs aquí, esclar, quan varen descobrir qui era Teresa Jové, doncs probablement, no ho sabem ben bé, però probablement va haver-hi aquí una aturada de donar-li aquest premi.
Les xarxes socials s'han omplert de mostres de condol i reconeixement a la figura de la degana de la literatura catalana. Es destaca el seu llegat en la literatura i en la pedagogia del país. El president de la Generalitat, Salvador Illa, lamentava profundament la pèrdua de l'escriptora i pedagoga, ressaltava el seu compromís amb la llengua i la cultura. Deia que la seva vida i la seva obra són un exemple de resistència i dedicació a Catalunya. L'expresident Carles Puigdemont també destacava Jové com una referència al llarg de la vida de tota una generació. L'Institut de les Lletres Catalanes ha subratllat que Jové ha estat una història viva de la nostra literatura i una humanista en el ple sentit del terme. I l'Ajuntament de Palafrugell també ha recordat que va rebre el diploma al Mèrit Ciutadà de l'any passat i ha subratllat la seva relació amb la Fundació Josep Pallach, entitat que vetlla pel llegat del seu marit. Més notícies, encara a Palafrugell. El defensor del ciutadà de Palafrugell, Francesc Almagro, ha anunciat que durant el 2024 la seva oficina va atendre un total de 61 actuacions, de les quals 45 van ser queixes. Les més habituals estan relacionades amb sorolls nocturns, multes de trànsit i problemes d'accessibilitat a la via pública. Les queixes per soroll provenen principalment de dues fonts: l'incivisme, per crits al carrer i botellots, i bars i locals d'oci nocturn. Tot i que la policia actua quan rep un avís, sovint el problema es trasllada a altres punts del municipi. Almagro adverteix que aquest és un problema generalitzat que afecta moltes ciutats i que la solució passa per una millora en l'educació cívica. Ho deia en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Tenen una actuació més o menys ràpida, perquè quan hi ha la queixa, pues, diguem, ens mobilitzem i diguem, tant la policia com tothom que hagi d'actuar, actua, però sovint el que aconseguim és erradicar el problema d'aquell lloc i sovint el problema es trasllada en un altre. Llavors el problema d'incivisme és un gran problema que tenim a la nostra societat.
Pel que fa a les multes de trànsit, el defensor assenyala que és gairebé impossible aconseguir que t'anul·lin una multa de trànsit, per molt que ho demanis al defensor o a qui sigui, ja que l'Ajuntament documenta aquestes multes amb diverses fotografies i informes detallats.
Les multes, tenim gent que ve, doncs, amb problemes de multes. M'han posat la multa. Tothom que ve, quan li han posat una multa, ve molt enfadat, perquè tothom es considera agredit, tothom considera que només havia de tenir el cotxe 5 minuts, tothom considera que sí, que és veritat, que va fer una infracció, però no era conscient. He de dir, lamentablement, que de multes, fa 2 anys que sóc defensor, i m'han donat la raó amb una.
En matèria d'accessibilitat, denuncia que moltes voreres de Palafrugell són massa estretes o tenen barreres arquitectòniques que dificulten el pas de persones amb mobilitat reduïda, cotxets infantils o caminadors. Aquest problema persisteix any rere any sense una solució clara. A més, Almagro ha tornat a alertar de la lentitud de l'administració municipal, que continua generant frustració entre els ciutadans.
L'administració en general és lenta. L'Ajuntament de Palafrugell té àrees que són més lentes que altres. Hi ha algunes àrees, doncs, que almenys amb la relació amb nosaltres, doncs, és prou àgil, però hi ha àrees que són molt lentes i la gent que ho necessita, doncs, ho pateix. El tema d'obres, doncs, és un dels temes, les àrees lentes.
El defensor proposa un canvi en el sistema de gestió dels expedients perquè no hagin d'anar taula per taula, sinó que les diferents àrees municipals accedeixin directament a la documentació quan sigui necessari. L'informe complet del defensor del ciutadà es presentarà en el proper ple municipal, que serà la setmana que ve, l'últim dimarts de març.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Palamós activa el servei de menjador social a domicili, orientat a persones en situació de vulnerabilitat de Palamós. Aquest programa garanteix àpats diaris a aquelles persones que no poden cobrir aquesta necessitat bàsica a causa de dificultats econòmiques o de mobilitat.
El servei, gestionat per l'Àrea d'Acció Social i Ciutadana, disposa d'un pressupost de 18.000 euros per aquest 2025, destinats a sufragar l'elaboració dels àpats. Segons les previsions municipals, una mitjana de 7 persones al mes es beneficiaran d'aquesta ajuda després de ser valorades pels serveis socials. Els menús són preparats per la Fundació Hospital de Palamós, que els elabora sense ànim de lucre i adaptats a les necessitats de cada usuari. La seva distribució la realitza diàriament la Creu Roja de Palamós en el marc d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament. Aquest menjador social forma part del programa d'acció domiciliària que ofereix suport a persones amb dependència, pèrdua d'autonomia o dificultats de mobilitat. A més de garantir l'alimentació, aquest servei permet als tècnics sanitaris mantenir contacte directe amb els usuaris, fent un seguiment per detectar possibles necessitats addicionals i coordinar la seva atenció social. El programa també inclou un servei de menjador a domicili per persones de mobilitat reduïda que poden costejar-se l'àpat però no necessiten rebre a la casa. En aquest cas, una vintena d'usuaris reben el menú diàriament gràcies a l'acord entre l'Ajuntament i la Creu Roja de Palamós.
I s'han acabat les obres a la xarxa d'aigua calenta sanitària de la residència de la Bisbal, la residència Zoilo Feliu. Això és molt important perquè amb aquest, amb aquesta aigua calenta sanitària, subministrament d'aigua a les habitacions, als espais comuns i a la cuina i a la bodegaderia, això es garanteix que l'aigua que arribi a la residència estigui en condicions òptimes i lliure de bacteris.
El cost final dels treballs ha estat de prop de 180.000 euros amb un increment de gairebé 24.000 respecte a la licitació inicial. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà va impulsar aquesta reforma per adequar les instal·lacions a la normativa de prevenció i control de la legionel·losi. Les obres es van adjudicar a l'octubre del 2022, però es van haver d'aturar al febrer de l'any següent per incompliments de l'empresa contractada, deixant els espais afectats i sense resoldre el problema inicial. Finalment es van reprendre el novembre passat, tenint en compte la seguretat i el benestar de la gent gran resident i dels usuaris del centre de dia. La regidora de Gent Gran, Dolors Molina, ha destacat la implicació del personal de manteniment, la brigada municipal, el personal de cuina i neteja i els treballadors d'atenció directa que han hagut d'adaptar-se als treballs per minimitzar-ne l'impacte. També s'ha reforçat el personal d'atenció i neteja durant les obres.
La policia de Castell, Platja d'Aro i Segaró ha retirat aquest dimarts una serp verda de prop de 2 metres, de 1,85 m, que es trobava a prop de la carretera per evitar que l'atropellessin. Diversos efectius de la unitat de medi natural del cos la van trobar a Segaró, a la carretera que arriba a la rotonda dels Vents, i la van traslladar a un lloc segur. Aquesta actuació s'ha fet perquè la serp verda, de fet, és una espècie protegida.
A Ràdio Capital hem contactat amb l'Ester Callol de la Unitat de Medi Natural de la Policia de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i que va formar part d'aquest servei de dimarts. Explica que feia temps que no veien una serp d'aquesta mida. L'avís el van rebre al matí després que una dona truqués d'emergències per la troballa de la serp verda. Va ser llavors quan van activar la Unitat de Medi Natural, tal com explica Ester Callol.
I bueno, de seguida des de comissaria se'ns va activar nosaltres, que som la Unitat de Medi Natural, i vam anar cap allà, el meu company i jo, i primer no la vèiem perquè, clar, hi ha molt de tram de carretera, però bueno, vam estar fent una búsqueda i de seguida ja la vam veure. Estava allà quieta, ella estava prenent el sol, fa molts de dies que està fent mal temps, pluja, fred, i elles a aquesta època ja estan despertes i de seguida que surt una mica el sol, doncs s'escalfen.
El dubte és què feia aquesta espècie protegida a la carretera. I també l'altre dubte, què fem si ens trobem un animal com aquest? Perquè segurament molta gent engegaria a córrer.
El que cal fer primer és vigilar que ningú ataqui o molesti aquests animals. Explica que allò reconeix que un dels primers impulsos que es tenen és, quan es veuen aquests animals, és anar-los a atacar. Però les serps no ens faran res si no les molestem. I afegeix també Ester Callol que les espècies que tenim a la zona mediterrània no són perilloses. Recorda que aquests animals tenen més por que nosaltres i per això utilitzen diverses tècniques per mirar d'espantar-nos i deixar-les tranquil·les. Un cop ens hem assegurat que ningú vol fer-li mal, cal trucar al 112 per activar la policia local o els agents rurals i que vinguin a retirar aquest animal. Ells se'l traslladaran a una zona boscosa on es pugui evitar el seu atropellament o també que un animal més gros se'l mengi.
A Calonge i Sant Antoni han obert les inscripcions per la segona edició del Festival d'Art Emergent, el Festival L'Aparador, organitzat per l'Espai Jove de Calonge i Sant Antoni. Un certamen que inclou propostes d'arts plàstiques, escèniques, musicals i literàries. La convocatòria per participar-hi està oberta fins al 25 d'abril, teniu un mes i 5 dies, i es pot formalitzar, podeu voler demanar participar-hi a través del perfil d'Instagram @festivalleparador.
La convocatòria està oberta a joves d'entre 14 i 30 anys que vulguin presentar les seves propostes en alguna de les 4 modalitats disponibles, com les arts plàstiques, pintura, escultura, ceràmica, il·lustració, fotografia, art digital i conceptual, entre d'altres, les arts escèniques, teatre, dansa, circ, màgia i teatre de carrer, tant en espais interiors com exteriors, la música, tots els estils musicals, des de la música clàssica fins a la música urbana, electrònica, pop o rock, o les lletres, relats, contes, fragments de novel·les, poesia, assaig i teatre. Els artistes interessats poden presentar la seva candidatura fins al 25 d'abril a través del perfil d'Instagram @festivalleparador, on trobaran les bases i el formulari d'inscripció. Un cop finalitzat el període d'inscripció, l'organització del festival seleccionarà les propostes més destacades segons criteris de qualitat artística, innovació i originalitat. L'objectiu és garantir una programació diversa en estils, formats i mirades.
I la Bisbal commemora el Dia Mundial de la Poesia amb una jornada que recordarà Maria Dolors Figueres. L'acte es farà aquest dissabte a 11:45 al Teatre Mundial.
L'acte girarà al voltant de la lectura de poemes en diferents llengües i comptarà amb la participació d'alumnat dels cursos de català, voluntariat lingüístic i persones aficionades a la poesia. Amb el nom de Poemes del Món, aquesta trobada literària vol mostrar la diversitat de les llengües i cultures a través de la poesia, abordant temes com l'amor, la natura i les emocions. L'esdeveniment comptarà també amb música en directe a càrrec de Vox i el combo Els Incombustibles de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
De seguida parlarem amb Lídia Sánchez, que és la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, per parlar del pla de xoc de neteja viària que han activat les últimes setmanes. Però abans, hem d'explicar que l'Oficina Catalana de Palafrugell busca entitats, clubs esportius i associacions que vulguin ajudar els alumnes a parlar català amb més naturalitat. L'objectiu és que els estudiants no només aprenguin la llengua a classe, sinó que també la facin servir en activitats del dia a dia. Les entitats poden participar d'una manera molt senzilla, permetent que els alumnes de l'oficina visitin les seves activitats per veure com funciona o parlar amb els seus membres en català, també anant a les aules de l'Oficina de Català per explicar què fan i fer una petita demostració als alumnes, o si algun alumne s'interessa per l'activitat i vol participar, garantir que la llengua de comunicació amb aquests alumnes sigui el català. Les entitats interessades poden contactar amb l'Oficina de Català a palafrugell@cpnl.cat, que és Consorci per Normalització Lingüística.cat, palafrugell@cpnl.cat, o al 972 011 647. El projecte neix en un moment en què cada vegada menys persones fan servir el català en el seu dia a dia. Segons l'enquesta d'usos lingüístics del 2023, tot i que el 93% de la població l'entén i el 80% el sap parlar, només un 32% el fa servir habitualment. A més, només un 29% de les persones comencen una conversa en català. Això vol dir que si el 93% de la població entén el català, si comencem una conversa, menys d'una de cada 10 vegades no ens entendran. La resta de vegades ens entendran si comencem la conversa en català. Una xifra, una dada, que ens hauríem de gravar a foc. Aquesta setmana l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha posat en marxa un pla de xoc de neteja viària per abordar diverses incidències detectades a la via pública. Els treballs han començat al barri de l'Illa, però s'aniran estenent de manera progressiva a altres barris del municipi. Per parlar-ne, ens visita avui al Supermatí, l'informatiu conjunt que produïm conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també podeu seguir a Ràdio Bisbal. Ens visita la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament, Lídia Sánchez. Bon dia.
Bon dia.
Quina és la incidència, quina és la necessitat que heu detectat per activar aquest pla de xoc?
Bé, nosaltres per aquest any hem activat el nou contracte de recollida de residus i de neteja viària, i teníem anteriorment un contracte que estava mal dimensionat o que havia quedat una mica que no cobria les necessitats del municipi. Hem crescut molt, la societat ha canviat i ara que hem començat a desplegar el nou contracte, pues tenim la possibilitat de fer un plus per posar al dia el municipi. I és el que estem intentant portar a terme.
Clar, aquest és un dels problemes amb què es troben molts municipis, molts ajuntaments, per exemple, Alta Palafrugell, que també està en un contracte caducadíssim i intentant posar-ne en marxa un altre. Vostès entenc que han tingut força sort en que tot el procés de generar el nou contracte d'escombraries ha anat força, força àgil, o què?
A veure, és un contracte que ja des de l'anterior legislació s'estava treballant. nosaltres agafem l'embranzida per poder-lo portar a terme el més ràpid possible i bueno, ens ha sortit correctament bé. Les licitacions no sempre surten bé. I hem tingut pues, la gran sort de que ens hi han jugat i ens hi han jugat amb un projecte fantàstic i bueno, pues, és el que estem intentant, que la, el ciutadà estigui content i que puguem posar el municipi al dia perquè bueno, a nivell de l'entorn pues, sigui agradable i de qualitat.
Està funcionant bé doncs, el les primeres setmanes, mesos del nou contracte d'escombraries?
A veure, per poder-lo desplegar necessitem 6 mesos. Hi ha molta inversió que ha d'anar vinguent a poc a poc. Ens han arribat les escombradores, que és una cosa molt important, la hidro, que és la que neteja i desinfecta les parts, i és el que estem intentant pues, posar... És que tenim un cúmul acumulat i llavors la necessitat aquesta de fem un pla de xoc per barris i ens posem al dia per poder després continuar i fent un manteniment correcte i que el ciutadà vegi que aquells diners que aporta realment són els que ell hi ha posat i bueno, que la gent estigui contenta.
Què estarà notant la gent, per exemple, del barri de l'Illa, que és on ha començat aquest pla de xoc? Què s'està fent?
Bueno, ara a l'actualitat estem fent herbes, estem desinfectant amb les hidros i estem fent escombradores. Hi ha una altra part que és molt important i que a nivell mediambiental pues, és un tira i afluixa, que són les herbes. Les herbes és complicat perquè a nivell legal pues, molts municipis tenen que no poden tirar herbicides. ¿Vale? Nosaltres a nivell municipal... farem servir un que a nivell mediambiental és correcte i esperem que funcioni de forma correcta, vale? I d'aquesta manera pues, el manteniment no serà tan costós. Uh-huh. Llavors, aquestes són les 4 parts importants. Herbes, desinfecció, escombradora, retirada de residus a les, sobretot el que són les lliures petites, que és on s'acumula, retirada de femtes d'animals, vale? Que actualment n'hi ha moltíssimes, i un crit a la ciutadania per aconseguir que aquesta col·laboració entre tots pues, ens aporti un municipi més net i de qualitat mediambiental.
Aquest entenc que comença pel barri de l'Illa, el projecte s'anirà expandint a altres zones de Calonge i Sant Antoni?
Sí, hem d'arribar a tots els barris. Teòricament el que farem serà setmanalment atacar diferents carrers de cada barri, sobretot les parts que estan més amb més acumulació, i a poc a poc anirem a deixar pues, el municipi a punt. Correcte.
Després, clar, tot això ha acompanyat, després del pla de xoc hauria de venir un pla de manteniment.
Exacte, no, el pla de manteniment, per això ens hi hem posat ara, vale? Perquè el pla de manteniment estarà dintre del que és el nou contracte de neteja uh-huh. viària. Clar, llavors, mantenir-lo, és que partíem d'un contracte deficitari, llavors hi havia una part que no arribàvem, que era impossible arribar-hi. Ara, a l'actualitat, hem de posar el municipi al dia i hem de fer un manteniment correcte i que teòricament el contracte ens ha d'aportar aquesta necessitat i cobrir-la perfectament.
Ara arribarà la Setmana Santa, després arribarà l'estiu, la població de Calonge i Sant Antoni es multiplicarà, no sé per quant, sí. Però segur que per moltíssim. Tot això està previst en aquests plans de xoc i en el nou contracte?
Oh, i tant. A veure, s'ha dimensionat, s'ha fet una dimensió del contracte pensant no només en el ciutadà que hi viu aquí tot el dia, sinó en la quantitat de persones que tenim. No només les que tenen segona residència, sinó aquelles que ens visiten. Hem anat a buscar inclús els grans càmpings que es converteixen en petits municipis, petits poblets, petites viles, que requereixen pues, una gestió de residu de forma correcta. Ben bé com si estiguéssim parlant d'un poble petit d'aquí del Baix Empordà.
Clar, perquè sobretot, jo què sé, la gent de Calonge igual està sentint aquesta notícia o aquesta entrevista o després escoltarà el podcast o el que sigui i més o menys ja pot tenir la idea, però la gent que arribi, tant si són segones residències com gent flotant que bé, passa 2 dies, 3, també se'ls ha de fer arribar aquesta informació de manera que es garanteixi que saben que Calonge i Sant Antoni es fa una feina, es treballa perquè els carrers estiguin nets, perquè es faci recollida selectiva, etc.
Exacte. Hi ha una part que és molt important, que és fer arribar de forma pedagògica i tenim una fita que no serà d'avui per demà amb la, vers la societat i vers a tots, vale? Tots estem inclosos, en què mantenir net i un ambient de qualitat és necessària per conviure. Mm-hmm. Som una societat que convivim i allò que fem fa la diferència. Necessitem la col·laboració entre el cost del servei i la l'ajuda del ciutadà per poder mantenir tot aquest sistema.
Heu trobat receptivitat per part dels d'això del sector turístic, dels càmpings, apartaments, hotels?
Normalment no tenim problemes respecte a això. Hi ha la col·laboració, hi ha un interès per part tant d'aquell establiment que es dedica al turisme. Nosaltres som un poble molt verd, un poble turístic, un poble que tenim el PIB turístic i que no tenim indústria. Llavors, nosaltres hem de treballar per poder tenir a nivell econòmic i a nivell de qualitat, pues, això amb un nivell correcte. Si no, és que som un poble. No som una urbi on tenim de tot per accedir i on hem de viure, i viure és complicat en la societat que tenim. Som una societat molt, molt globalitzada, ens han endut cap aquí, i llavors és difícil.
Doncs d'aquesta manera que quedi clar aquest missatge i que tothom que hi participi, perquè les institucions han de fer la seva feina, han de posar contractes que funcionin, però després també els ciutadans del carrer també hem de decidir com actuem davant de la necessitat d'aquesta convivència cívica.
Jo, si em permet, sí. M'agradaria dir que hi ha moltíssima gent que és que té aquesta sensibilitat, que empatitza vers això. I el problema principal és que moltes vegades es veuen es fan veure les coses que no estan dintre d'aquesta línia, però realment hi ha moltíssima gent que té aquesta sensibilitat i jo crec que també se'ls ha de fer veure. I és important.
La Lídia Sánchez és la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Avui hem parlat del pla de xoc de neteja viària que han posat en marxa. Moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Igualment.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, bon dia, com estàs? Espera't un moment, no saludis encara. Ara sí, Ignasi Arbat, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Com va?
Molt bé, molt bé. Aquesta setmana riurem.
Riurem de què?
De pena.
De pena. Bueno. Mira, però escolta, per altra banda, avui comença la primavera.
I tant. Sí, això. Sí, amb pluja i com un dia d'hivern, però està bé, està bé.
Sí, però escolta, això el dia que la primavera esclati, fliparem. Tinc moltes ganes que acabi la pluja, ja, d'una vegada.
Home, escolta, ja tenim un plert dels pantans, vull dir que...
Això sí, això sí. Escolta, saps una cosa? Tinc moltes ganes que sigui demà per el capítol final de temporada de Severance.
Sí, sí, jo crec que estem tots frisant per a veure com acaba, que a veure... Segurament acabarà amb un cliffhanger, sí, que ens deixarà, sí, allò... No pot ser que acabi aquí.
I ens diran, no, d'aquí 3 anys ja t'ho explicarem.
No, jo espero que siguin menys aquesta vegada, perquè recordem que hi ha hagut vagues, hi ha hagut aquí de tot, vull dir que pandèmia pel mig, o sigui, espero que en un any, any i mig, veiem la segona.
Tant de bo. Jo, clar, a mi em passa que vaig començar al setembre. Per tant, la vam veure setembre, octubre, i només hem hagut d'esperar novembre i desembre, i al gener ja tenim la nova temporada.
Ja, ho vam fer bé.
I ara, clar, l'espera fins a la tercera temporada doncs farà patir. I, per cert, parlant d'Apple TV, s'ha anunciat també nova temporada de Ted Lasso.
Sí, quarta temporada, que entrenarà l'equip femení, no sé si del mateix equip o no, però bé, jo li tinc moltes ganes, tot i que la tercera temporada em va deixar així, que ni fred ni calor.
A mi m'està agradant molt la tercera temporada, no? És a dir, segurament perd la màgia, aquella cosa, la novetat, no? Però, Però és que ja li has agafat tant de carinyo a tots els personatges,
sí,
que ja només que si els veiessis asseguts mirant-se entre ells i parlant, ja m'agradaria mirar la sèrie.
A mi la tercera temporada tinc dos problemes. Una, que els capítols són massa llargs. Crec que quan la sèrie era de 30 minuts, 35, és quan funciona millor. Quan els capítols són d'una hora, trobo que no aguanta. I l'altra que he trobat, vaig a trobar molt a faltar Ted Lasso. És una temporada que Ted Lasso és el secundari de la seva pròpia sèrie. I el vaig trobar molt a faltar.
Sí, veus, això jo no ho he notat tant. Sí, ja que ho dius és veritat. Però sí, és veritat que hi ha moltes trames secundàries. Tens raó.
Sí, sí, sí.
Bueno, de fet, ja té... Vull dir, de quan és aquesta tercera temporada? Jo és que sempre vaig tard.
Un parell d'anys pot ser, d'anys.
Jo us recomano a tothom que, si no l'heu mirat, la mireu. Apple TV val la pena. Val molt la pena tant a Ted Lasso com Severance. I després m'hauré de posar a mirar altres coses d'Apple TV perquè és l'única que pago jo. Perquè la resta...
For all mankind, for all mankind.
Vale, ja la mirarem.
Sí,
ja mirarem, perquè la resta m'ho paguen els meus tiets, els meus pares, la meva germana, i jo, Apple és l'únic que pago.
Doncs aprofita, perquè és un seriot fer el manquet.
Molt bé. Doncs va, anem amb les estrenes d'aquesta setmana. Una que hauria de pintar bé, però ja l'han deixat fatal, no?
L'han deixat de volta i mitja. Es veia venir, que és Blancanieves.
En honor a la noche en la que nací, mi padre me llamó Blancanieves. En el pozo la niña ve.
Quedará blanco también la gente que vaya a verla, ¿no? Y los críticos han quedado, vamos, un cero.
Sí, bastant. Molt males crítiques d'aquesta pel·lícula. És d'aquestes pel·lis que és més interessant, totes les polèmiques, allò per divertit que hi ha hagut, que la pel·lícula en si. Perquè recordem, és el live action del clàssic de Disney del 1937, diria que és.
Sí.
I que no és una adaptació fidel del conte dels Germans Grimm, no? Perquè era una cosa molt més fosca. Disney doncs va fer el seu musical per la mainada, etc, i s'ha convertit en un clàssic de l'animació. I en aquesta ocasió, doncs aquesta pel·lícula és aquests live action que intenten fer amb persones de carn i ossos, sí. Tot i que aquí tenim uns nans que no ho són, i ara us explico una mica per què. Polèmiques. A veure, fem un repàs ràpid. Primer, la Rachel Zegler, dient que ells vindrien a actualitzar la pel·lícula perquè, esclar, és que estava tan desfassada que el príncep del conte era un assetjador. Aleshores, saps, això ja va sentar fatal a tothom, no?, de que qualifiqués aquella pel·lícula de que el príncep era un assetjador. Llavors, la guerra entre Israel i Palestina. Zegler va fer unes declaracions a través de Twitter a favor de Palestina quan la seva companya de repartiment, sí, Gal Gadot, és d'Israel. O sigui, les dues es veu que es porten a matar. Cosa que potser no estaria malament perquè hi ha la pel·lícula i ja ve una mica això. Perquè és la princesa, bueno, la bruixa dolenta, en aquest cas Gal Gadot, no? La Rachel Zegler és la Blanca Neus. Altre conflicte, el tema dels nans. Primer, perquè... O sigui, primer eren nans de debò, entre cometes, perquè dels 7 nans, 6 eren persones normals i un només era un nan. I d'aquestes 6 persones reals hi havia de tot. Doncs havia de totes les races, de tots els sexes, etc. No? Tot això va causar també un rebombori. I què va fer en aquest cas Disney? Va dir, mira, no vull polèmiques, els farem digitals. I així ja està, tanquem les polèmiques, digitals i tots iguals. Aleshores surt Peter Dinklage, que és l'actor de Joc de Trons,
sí,
que té ananisme, no?, que és aquesta, sí, aquesta condició que pateix, i en el podcast de Marc Maroon comença a rajar que haurien d'haver agafat gent que té ananisme per interpretar aquests papers, que no té cap sentit que Disney ho faci generat per ordinador, etc. No? Aquí també ha tingut doncs aquesta gran polèmica.
Home, ja en trobarien, de gent. Passa que potser en Peter Dinklage costa més del que podrien haver pagat, però...
Home, és Disney, Jo crec que els deu haver costat una pasta fer els digitals.
Ja. Ja.
Això, jo crec que agafes Dinklage si vols i 6 més i, escolta, ja ho tens, eh?
Bueno, sí, és que... Sí, sí.
I res, l'última, doncs, que la pel·lícula l'han... Bueno, com que s'esperaven una reacció anti-woke, el que va fer Disney és fer una premiere d'amagat, que no la veiés pràcticament ningú. Van agafar 5 o 6 periodistes supercontrolats. Perquè si aneu a mirar opinions de fa una setmana veureu que són bones i les dolentes han sortit ja quan la pel·lícula ja l'ha vist la premsa nord-americana de fa 1 o 2 dies. I bueno, ja veurem què passarà a taquilla, però potser la gent la va veure igual o no, o ja veurem.
Fa pena perquè el tràiler, almenys visualment, és xulo.
Sí, jo ja l'entrada de live action ja no m'agrada. O sigui, ja dius, per què? O sigui, no li veig el sentit. Si tens una pel·li d'animació que està molt ben feta... Ara, hi ha algunes que m'estan tocant la fibra. Per exemple, el de Com ensinistrar el teu drac, aquesta m'està tocant la fibra i és un live action que tinc moltes ganes de veure. El de Lilo and Stitch, que hem vist el tràiler, hòstia, em fot molta mandra. M'agrada moltíssim Lilo and Stitch, però he vist el tràiler i dic, nano... malament, tot i que l'Stitch està molt ben fet digital, tot el que envolta real està per sota del que hem vist en animació, eh? Aleshores, ai, ai, ai.
Bueno, no ho sé, la veritat és que és un moment d'aquell que res surt malament, res surt bé d'aquests live action, per tant, potser que s'ho pensin, però és que aquesta, el tràiler, almenys el tràiler visualment és maco, no ho sé.
Sí, ja, però bueno, és igual, la gent rajant de Mufasa i no sé què, i Mufasa ha fet 1.000 milions aquest Nadal, ja. Vull dir, és que clar, Disney diu, que... ja podeu anar rajant.
Clar, és que una cosa són és Twitter i les crítiques, la gent cada vegada està més enfadada i cada vegada ho critica més, la gent a les xarxes, però després, al final...
O la gent les va veure igual, raja, sí. I les va veure i continua sí. Rajant, i ja està, però ja passant per aquí, vull dir que...
Molt bé, va, doncs això és Blancanieves, no està en català, eh? Perquè a vegades Disney fa... es tracta bé no, el català, no, aquest no. Cop no. Vaja.
No, no.
Anem amb més estrenes de cinema. Què tenim ara?
Doncs una molt interessant, que és Novocaine.
Bueno, ¿quién eres?
¿Quién soy? Soy un tío normal, con un trabajo normal, pero tengo una enfermedad por la que no siento dolor.
Ah, molt bé, normalíssim. Què, de què va això?
Doncs no, okay. És una comèdia d'acció, en aquest cas protagonitzada pel Jack Quaid, que ve de The Boys, que fa el paper de Huey, i aquí no deixa de ser doncs, el Huey, però en unes altres circumstàncies, no? Vull dir, fa aquest paper que encaixa també molt bé el Jack Quaid entre l'acció i la comèdia i una mica de gore, no? I bàsicament la pel·lícula és això, s'enamora d'una noia que interpreta Amber Mint Hunter, que és aquesta actriu, per exemple, que hem vist a pel·lícules com Prey, per exemple, i aleshores coincideixen en un atracament, estan atracant al banc, aleshores la segresten amb ella i ell intentarà rescatar-la, fent ús d'aquesta habilitat, que és que no sent dolor. Qualsevol cosa que li passi no sent dolor. Aleshores, doncs, ell perseguirà aquests segrestadors, li dispararan, l'apunyalaran, li faran de tot, però com que no sent dolor, podrà continuar aquesta carrera per intentar descobrir què està passant i salvar-la amb ella. I res, és bàsicament això, una comèdia a l'estil John Wick, però en clau comèdia, en què el protagonista li passarà de tot, molta violència i molta diversió.
Molt bé, doncs no pinta malament, no?
No, la veritat és que no.
Val. Què més?
Què més? Anem per un altre. Dramot al canto.
Ai.
La xica de l'aguja.
Vi har modtaget deres brev, hvor de anmoder om enkestøtte. Uden deres mands dødsattest. Kan jeg desværre ikke
med. Der kan være sjovt.
Això és una de les pel·lícules nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula internacional, que va guanyar, però que estava allà nominada per Dinamarca. I això és un dramot, però dramar a Déu.
Sí?
Aneu preparats. Ens situa a finals de la Primera Guerra Mundial. Aleshores, coneixem la protagonista, que treballa en una fàbrica de cosir, i allà doncs, ella doncs, té el seu marit que està a la guerra, està com allà mig desaparegut, i com la situació doncs, viu una vida bastant miserable, un pis molt pobre, etc. I aleshores s'enamora del seu cap, que és un tio ric, etc. Tenen un afer, es queda embarassada, clar, quan s'entera la mare d'aquest home, no?, que té molta pasta i tal, tu el vols per la pasta, fora, no?, l'expulsa de casa, aleshores es troba que torna el seu marit, la repudia, no té on parar allò a dormir, etc. Aleshores dius, bueno, doncs, estic embarassada, intentarà avortar, però es trobarà una dona que ha creat com una mena de mercat negre de criatures, no? Aleshores, A partir d'aquí ja es va desenvolupant aquesta història a través d'aquest mercat negre de venda d'infants.
Vaja.
Dramot, eh?
Vale, bueno.
En blanc i negre, a més, vull dir...
Bueno, mira, és blanc i negre, sí, bueno, no és una pel·lícula per un públic generalista, tampoc, no? O bé?
Ah, no, aquesta no.
Vinga, més pel·lícules, això entenc que també és cinemes. I no, vaja, és Robert De Niro, no?
Sí, en Robert De Niro per duplicat, ara ho explicarem, una pel·li que si Blancanieves l'han deixat de volta i mitja...
Aquesta pitjor?
De tres voltes i mitja.
Oh, mare Déu.
The Alto Knights.
Què és això?
Mira, això és una pel·lícula que ha dirigit del Barry Levinson, que, bueno, Barry Levinson és un bon director, o sigui, té pel·lícules com Rayman, com Sleepers, també va dirigir capítols de la sèrie d'Opsi, que és una magnífica pel·lícula, que hi ha una magnífica sèrie que trobareu a Disney+. I en aquest cas ens explica la història de mitjans del segle XX entre dos caps del crim organitzat de Nova York, que eren Frank Costello i Vito Genovese, que eren dos mafiosos italians que, a veure, eren amics de petits, però que comencen a tenir problemes ja quan tots dos han de dirigir la màfia de Nova York. I a partir d'aquí comencem a veure que la cosa d'aquesta relació no acaba de funcionar, un intenta matar l'altre i aquí esclata ja una guerra de mafiosos. Quin és el tema? Que Robert De Niro interpreta tant a Frank Costello com a Vito Genovese.
Oh, 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 oh.
Aleshores, és molt raro, o sigui, perquè està embotit de maquillatge de prostètics per diferenciar una mica els dos personatges. Un porta menys prostètics i l'altre en porta menys. I és molt raro.
Ara ho estic veient. Fa molta gràcia el tràiler.
No, clar, però és que no hauria de fer gràcia, per favor. És molt raro. És com... No sé, és com veure els Muppets.
Yeah.
No... Jo, tant costava contractar un altre actor que no fos Robert De Niro.
Ai, bueno, jo recomano que mireu el tràiler, si més no, perquè és bastant curiós.
Foti al Pacino, ja la gent te l'hagués anat a veure. Robert De Niro, el Pacino,
home,
una pel·lícula de mafiosos tots dos altra vegada. Hosti, hagués sigut molt més interessant.
Pinta bé.
Però
pinta
no,
bé.
Robert De Niro, paguem un sou...
38% de valoracions a Rotten Tomatoes, per tant, desastre. Desastre.
Sí.
Va, sí, i acabem amb una sèrie de Sky Showtime, Small Town Big Story. De què va això?
Això és una sèrie irlandesa, de producció irlandesa en aquest cas, tot i que està produïda per al canal Sky, que és anglès, la trobeu a Sky Showtime, i bàsicament és això, una sitcom, comèdia, ambientada a Irlanda. En aquest cas tenim, per una banda, el personatge de Christina Hendricks, que és, ella havia viscut en un petit poble d'Irlanda i que torna en aquest petit poble ara, doncs, convertida en una... amb una cap d'una cadena de televisió i estan intentant rodar una sèrie en aquest petit poble, que és el seu poble, doncs, on ella va néixer. Aleshores haurà de tornar, doncs, a trobar-se amb els antics habitants que ella recorda d'allà quan era petita. I aleshores, per altra banda, l'acompanya el Patrick Considine, que és el que està al cantó d'ella, que recordem que és l'actor que havíem vist a la primera temporada de Joc de Trons, que era de House of the Dragon, que era el rei.
Val,
que sí. Aquí el veureu caracteritzat completament diferent, eh?
Val.
Que quasi no sembla ni ell.
Yeah.
Doncs en aquest cas és el metge del poble i bé, veurem una mica la relació entre aquests dos personatges, que a més hi afegim qüestions de ciència-ficció, perquè a més aquí hi haurà uns extraterrestres i, bueno, és una barreja de diferents gèneres, no? Ciència-ficció, folklore irlandès, es barregen aquí coses del passat i extraterrestres pel mig si fa falta més coses.
Molt bé, doncs aquestes són les estrenes d'aquesta setmana, tant a cinemes com a plataformes. Cinemes de proximitat aquest cap de setmana. A Palafrugell tenim La última reina, la setmana que ve fa Wolfgang, que està sent un èxit, pel·lícula catalana amb molt d'èxit. I després, a Torroella, aquest cap de setmana hi fan La red fantasma, tant dissabte com diumenge com dilluns, però a més també fan dues pel·lícules més, una que es diu My Mason Because Beloved Ones Never Leave, How to Make Millions Before Grandma Dies i Vertigo. Bueno, de fet, Vertigo, pel·lícula d'Alfred Hitchcock, comentada,
el clàssic, no?
El clàssic, comentada per una professora de l'ERAM de creació musical i disseny sonor, la Vega Montero, que ajudarà a les persones que assisteixin a la projecció a entendre millor la banda sonora d'aquest clàssic del cinema.
Banda sonora espectacular.
Doncs això serà demà a les 6 de la tarda, si voleu conèixer més sobre aquesta banda sonora. Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies, que tinguis molt bon dia.
Vinga, bon dia.
I adéu, fins la setmana que ve. Adéu. Doncs fins aquí aquest supermatí que hem fet conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui penseu que tindrem el mateix temps, el temps com ahir, cel cobert, pluja intermitent, una mica més persistent a muntanya, la temperatura no varia de gaire. Tenim el temporal de mar amb avís groc del Servei Meteorològic de Catalunya. Demà divendres tornarem a veure el sol a partir de la tarda amb vent de garbí i a les 10:10 arriba la primavera. Que vagi bé, bon dia!